És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Continuem el programa, és l'hora, és el moment, com tots els dilluns, d'abordar el nostre espai d'història local, el Coses de Palamós. Saludem ja el nostre col·laborador, Gabi Martín. Bona tarda, Gabi.
Bona tarda, què tal?
Anem fent salts en la història. Recordo la setmana passada parlàvem de la Batalla de les Formigues, estàvem situats al segle XIII, i ara saltarem fins, com aquell qui diu, històricament parlant, abans d'ahir.
Sí, d'una batalla a una guerra.
Una guerra, la Guerra Civil Espanyola. Estem en els anys, en la tercera dècada del segle XX, i ja n'havíem parlat, doncs, algunes vegades en la temporada passada, recordo, havíem parlat de les bateries del Puig del Molí de Vent com elements defensius davant dels bombardejos a què es veia sotmès Palamós, bàsicament per la seva situació estratègica vinculada bàsicament al tema del port. Avui parlarem, però, no de les estructures de defensa pròpiament dites, sinó de les de defensa passiva, com eren els refugis. Com es va arribar a aquesta situació en què, bé, es va haver de decidir construir tota una xarxa de refugis a partir d'aquests bombardejos, que estem parlant en aquest cas de bombardejos aèris i navals?
Sí, tots dos es van combinar i vam arribar aquí perquè, a veure, hem de tenir en compte que la Guerra Civil va ser una guerra bastant indiscriminada. Podríem dir que fins i tot va ser la primera guerra que va permetre el bombardeig indiscriminat de població civil. No, això no havia passat ni tan sols a la Primera Guerra Mundial. Per tant, els efectius militars van atacar la població i van crear un estat de pànic terrible. De fet, ja l'objectiu de l'exèrcit fascista ja era aquest, era minar la moral de l'enemic a través d'atacar la seva població. I aquests 3 anys de guerra van produir 16 bombardejos a Palamós, vull dir que no, per una vila com era Palamós, no va ser poc. Aquests bombardejos van causar, comptabilitzats, 25 morts. No són masses, però jo crec que sense els refugis que van construir aquí a Palamós haurien estat molts més, realment molts més. I bé, això va començar, ja en vam parlar, com vam parlar de les bateries de Sant Joan, el 17 de novembre de 1936, vull dir, poc després de començar el alzamiento nacional, que en deien ells, no? El bombardeig al Canàries, que ja va conscienciar la població civil a organitzar-se i a poder començar a construir refugis com un instrument de defensa passiva.
Gavi, a Palamós es van arribar a construir 22 refugis antiaeris,
sí,
molts més que els que es van construir, per exemple, a ciutats més grans, com ara Figueres, com ara Girona. Per què això?
Bé, jo crec que això hauríem de buscar-ho en la situació estratègica. Palamós era zona portuària i era zona de subministrament de tot tipus de queviures o per l'exèrcit o material militar, entrada d'armes de fora també, i suposo que això va repercutir amb els atacs, però clar, realment van ser 22 refugis. És de les poblacions de les comarques gironines on en comptabilitzem més, i variats i de tot tipus, no? Era l'instrument de defensa passiva, l'únic instrument que tenia la població de l'època, aquesta voluntat popular de supervivència. I és curiós veure com no van ser les institucions la que... A veure, les institucions sí van fer refugis, però no van fer tots els refugis. És curiós constatar com la majoria de refugis neixen d'un impuls associatiu. És a dir, hi ha una organització o una disciplina de veïns que s'ajunten per crear refugis en les fàbriques, per crear gens, inclús col·lectius o veïns que s'ajunten per crear un petit refugi que darrere d'un hort de casa, o també l'Ajuntament o la Generalitat va obrir refugis, si no recordo malament, enmig de la plaça dels Arbres, refugis col·lectius, o van aprofitar fins i tot la claveguera, aquella famosa claveguera que també en parlàvem aquell dia dels banys, que anava de punta a punta del padró per ficar-s'hi la gent també allà. És a dir, que podem dir que es va col·lectivitzar bastant l'art de la construcció de refugis.
Alguns una mica precaris, segurament.
Sí, clar, hem de pensar que també es van col·lectivitzar els paletes, els manobres, fusters, pintors, que es van dedicar a construir refugis per la gent. Però, clar, aquesta gent estava acostumada a construir cases, però un refugi capaç de resistir l'embat d'un bombardeig no era gaire habitual. Però, bueno, ells van emprar les tècniques tradicionals per mirar de construir el refugi. Fins i tot és curiós constatar com molts dels refugis estan construïts en volta catalana, Però, tot i així, ja es denoten unes mancances, o fins i tot alguns d'ells podien dir si cau una bomba realment pot ser perillós, no? Fins al punt que el 1937, davant d'aquesta irresponsabilitat en la construcció de molts refugis que hi havia a Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona va publicar una mena de llibret amb instruccions per a la construcció de refugis que es va popularitzar més enllà de la pròpia ciutat i que va arribar arreu de Catalunya, i que, bueno, era una publicació divulgativa per, diguem-ne, per veïns amb pocs coneixements tècnics, no?, perquè poguessin apilar d'una manera determinada les pedres o les rajoles perquè fos realment efectiu, perquè no fos simplement un clot sota terra.
Quin va ser el primer refugi que es va fer aquí a Palamós?
Sembla ser que el primer del qual hi ha constància va ser el gener de 1937 i és el que hi havia darrere de les escoles públiques, darrere de la vila, perquè és el col·legi de la vila. I allà van aprofitar que tota la part del pati a sota hi ha com una roca i van poder perforar un refugi de 3 o 4 galeries que fa uns anys es va obrir i que avui en dia, doncs, gràcies també a la feina que ha fet l'arxiu i la que ha fet l'Ajuntament, doncs, de tant en tant, doncs, fan visites guiades, vull dir que és un lloc visitable, que és fins i tot maco d'anar, quan si algú té l'ocasió de poder-lo veure, et posen aquell casc perquè hi puguis passejar per dintre i t'ensenyen la part que ja està rehabilitada i que està arreglada, perquè hi ha una part que encara no. Però és maco de veure. Bueno, també se'n van fer d'altres, inclús darrere del Mas Gorgoll, també hi ha la casa de colònies, aquesta, el Mas Gorgoll, es veu que per allà darrere de la muntanya també n'hi havia un. Penso que aquest no s'ha localitzat, però tenim constància de que allà n'hi havia un. N'hi havia molts particulars que tenien també darrere de l'hort, no? O també el conegut del 1938, quan es va obrir tota la plaça dels Arbres per fer un gran refugi, que aquest encara existeix, aquest també està sota. El que passa que, donat que l'accés és per una petita claveguera, per una etapa de claveguera que hi ha al mig del carrer, és bastant complicat fer-lo visitable. I, diguem, en aquest ja les condicions d'humitat són molt diferents per realment que la gent hi pugui entrar de manera cultural i fer una visita. És més complicat aquest, després, ja dic, de tots els que hi havia, dels 22 comptabilitzats, crida l'atenció tots aquells que hi havia a les fàbriques. També, clar, hem de pensar que molta gent doncs, de manufactures del Corxo de l'Armstrong o bueno, refugis que estaven en llocs com la fàbrica de Camp Muntaner o la fàbrica del convent, doncs tots aquests espais doncs, tenien el seu refugi sota, precisament perquè, escolta, si t'enganxava l'atac dels avions en una hora que estaves treballant i fent feina, doncs havies tenir el refugi a prop. Per tant, allà també hi havia una sèrie de refugis col·lectius prou importants, eh?
Segur que la Llei de la Memòria Històrica en el seu moment doncs, va obrir la porta a poder recuperar moltes d'aquestes antigues infraestructures, cosa que ara doncs, segurament quedarà força mentredit, no? Parlem una miqueta del que era el funcionament d'aquests refugis en el moment en què sonava la sirena i que tothom havia d'anar a amagar-se. Suposo que hi devia haver-hi unes normes d'actuació, no?
Sí, mira, estàvem parlant precisament de les fàbriques, no? De com les fàbriques, la gent seguia treballant a les fàbriques, a vegades també treballàvem per la República, a vegades treballàvem per qüestions d'exportació de suro, perquè hi havia algunes empreses que encara funcionaven. El que passa que en aquell temps de guerra doncs, es va prohibir fer sonar les sirenes de les fàbriques per entrar i per sortir els treballadors. Per una raó molt senzilla, perquè les sirenes de les fàbriques es feien servir quan avistaven avions i llavors, lògicament, no s'havia de fer servir de manera gratuïta que confongués la gent. Per tant, la gent en aquella època havia de ser puntual, simplement. Havien d'arribar a la fàbrica i quan senties la sirena de la fàbrica ja havies de córrer cap als refugis. Per tant, les fàbriques van jugar també un paper important a l'hora d'avisar. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una època que no hi havia radars. Quan arribaven els avions hi havia petits punts d'avistament com per exemple la caseta que hi havia al capdamunt de Cap Gros, on allà hi havia permanentment guaita que vigilaven sobretot mar enllà, que és on venien els avions que acostumaven a bombardejar a Palamós, i donaven l'avís per fer sonar les sirenes de les fàbriques.
Vols dir, però, que quan els avistaven ja els teníem allò sí, relativament a prop,
sí, per tant, la gent,
poc temps de reacció.
La gent havia de córrer. Hi ha casos de testimonis de gent que corrents, malauradament, no li va donar temps d'arribar al refugi, i si no recordo malament hi ha el testimoni d'una noia que va caure morta a l'entrada d'un refugi quan li faltaven pocs metres per accedir a la porta d'accés. Era normal això, és que quedava, no hi havia gairebé temps, havien de córrer i era difícil avançar-se a qualsevol atac. A l'hora de construir aquests refugis, la gent es va organitzar bastant, perquè pensa que la gent treballava a fàbriques, i per tant el que feien era, o bé, si no podies fer-ho tu personalment, pagaves una quota, una associació, pagaves una quota perquè algú treballés per tu. O bé, ho feies durant temps, és a dir, quan tu havies acabat la teva feina, doncs estaves unes hores treballant fent el refugi. Per tant, d'aquí la importància, no, de les associacions i els col·lectius que es van dedicar a construir refugis aquí a Palamós.
Parlàvem d'això, de què havia de fer la gent, quines normes de comportament havien de tenir dins el refugi. Què sabem d'això?
Mira, de fet, va aparèixer un reglament que va regular l'ús dels refugis, que estava inspirat per la Junta Passiva de Catalunya. I van fer com una mena de fulletons que van repartir arreu perquè fossin les normes de comportament dintre el refugi. Molt important, perquè pot ser que haguessis de conviure una o dues hores en un espai molt reduït i amb poca llum. Per tant, aquí era important que la gent tingués una conducta, unes normes de conducta molt importants, no? I hi ha algunes coses molt curioses repassant aquestes normes, com, bé, hi ha unes coses lògiques, com per exemple una d'elles que diu no aturar-se a les portes, no? Sembla lògic que es tracta d'entrar ràpidament, eh? Diu, primer les dones, nens, vells i malalts, no? Això també sembla bastant lògic, això recordem a vegades els barcos quan s'enfonsen, també és el primer que diuen, eh? Després diuen que no s'havia de fumar ni entrar-hi amb armes. També lògic, pensant que era un espai petit, només faltaria 40 o 50 persones fumant allà dins. Després deia, no entrar-hi en temps normal sense autorització. És a dir, els refugis únicament es podien utilitzar quan hi havia l'avís d'aviació, però en els dies normals en què no hi havia cap atac, quedaven absolutament tancats i cap persona aliena al refugi hi podia entrar a fer-hi absolutament res, ni a refugiar-s'hi de res. Després estava prohibit, aquesta és molt bona, perquè a l'interior estava prohibit fer comentaris polítics. És a dir, imagina't a l'espoc espai, dues o tres persones que es posessin a barallar, doncs, amb la tertúlia política del dia.
Clar, perquè es podies trobar doncs, que hi havia gent de tots els bàndols amagant-se allà de les
bombes. O gent que no ho volia admetre i poder sí que era una mica més de dretes que d'esquerres i poder algun comentari allà dintre en un moment en què estan atacant els avions doncs podia encendre la metxa d'una petita revolta o una petita baralla, no? També, lògicament, aquesta també és lògica, que era no alçar la veu, de dintre no es tracta de cridar i més amb els sostres tan baixos com tenies. També era curiós en quant a les contribucions que dèiem de pagaments, de qui pagava i qui construïa els refugis, com explicava que els veïns que no havien contribuït amb la quota per pagar el refugi, tenien dret a entrar-hi, però a l'hora de sortir havien de pagar una mena de preu per haver-s'hi allotjat i per haver buscat refugi doncs, durant aquell atac. Per tant, encara que no l'haguessis construït, encara que no haguessis pagat la quota, se't feia pagar un petit impost o un petit lloguer per haver-t'hi estat. Després, també deia, especificava que no es podien deixar sols els nens en el refugi. Aquesta norma té un sentit molt més ampli del que sembla i molt més important. Pensa que quan es produïa un atac, un bombardeig, moltes vegades els nens anaven al refugi i alguns pares es quedaven a casa per evitar pillatges de gent que no s'havia refugiat al refugi. Imagina't Palamós desert amb un atac aeri que pot durar una hora i gent aprofitant-se d'aquestes circumstàncies per robar, entre les cases, robar. I a vegades es produïa el cas doncs, que algú deia no, tu vés amb els nens, deixa els nens i ens quedem aquí vigilant que no ens robin la casa. Bé, doncs això estava prohibit, també estava penat. No només això, sinó que les juntes aquestes de protecció que hi havia aquí, aquesta mena de sometents que s'havien format, castigaven molt durament el pillatge, fins a tal punt que si enganxaven algú que estava aprofitant aquestes circumstàncies per robar o per entrar en una d'aquelles cases palamosines que havien quedat desallotjades per culpa de les bombes, doncs podia ser pres, no només això, sinó que podia arribar a pena de mort i ser fusellat perquè es considerava un delicte molt greu. També hem de pensar, ens hem d'imaginar com eren les cases palamosines en aquella època, aquells freds hiverns, dic freds hiverns perquè la caiguda de les bombes, si no te tocava a casa teva, el que provocava l'ona expansiva era la trencadissa de finestres. Hi ha testimonis de les aules del col·legi amb tots abrigats, passant fred, perquè realment les finestres no tenien vidres de tants bombardejos que havia patit Palamós. Per tant, imaginem també aquella escena de com eren les cases en aquella època o com eren aquells hiverns a conseqüència dels bombardejos. Bàsicament, aquestes eren les normes bàsiques que regien doncs, aquests espais, no?, col·lectius i mínims, que eren els refugis, no? I és curiós constatar doncs, com la gent doncs, es va mobilitzar i es va espavilar per sobreviure de manera passiva, diguem, doncs, aquests atacs, no?, i aquests bombardejos de l'aviació
italiana. I
l'aviació italiana, l'aviació legionària de Mussolini, que tenia la base a Mallorca. De fet, per això el punt de guaita aquest de cap gros, no?, mirant cap al mar, perquè érem bombardejos trimotors, els que et deien Savoia Marchetti, que a més eren morbosos, no?, perquè morbosos vistos des del nostre punt de vista, perquè feien fotos mentre atacaven els objectius, així es veien la precisió, però podria no estar estrany, no?, perquè també recordem la guerra del Golf, no?, amb aquelles imatges constant, aquells vídeos que permetien veure l'acció en directe, com qui diu, eh? Doncs aquesta aviació de guerra italiana feia poc que existia i tenia una gran superioritat, no?, davant de l'aviació republicana, que no tenia res a fer, més els avions italians eren molt superiors, fins i tot molt superiors als alemanys de la seva època, i només sentia aquest soroll esgarrifós dels avions apropant-se a Palamós, devia ser terrible, devia ser només imaginar-se la població, la sensació de terror que devien tenir quan sentien les sirenes i aquests avions trimotors sobrevolant la nostra costa.
Quan parles d'aquest testimoni gràfic que deixaven de les seves accions, una mica per comprovar la seva mateixa eficàcia, segurament això reforça allò que s'ha dit sempre, no?, que tant per l'aviació alemanya com per la italiana, la Guerra Civil Espanyola va ser el gran camp de proves.
Exacte.
De cares a la Segona Guerra Mundial.
Va ser el gran camp de proves de totes les potències europees a la Segona Guerra Mundial. Fins a tal punt que les fotografies aquestes les podem consultar l'arxiu, no sé si recordo malament, l'arxiu de la Guerra Civil, l'arxiu de la República, que el pavelló de la República de Barcelona. Vull dir que les podem constatar i podem veure el moment en què acaben les bombes i les zones on van caient les bombes sobre diguem, el plànol de Palamós, com que diu, sobre la fotografia aèria de Palamós.
Doncs a Coses de Palamós avui ens hem ocupat d'un altre aspecte relatiu a la Guerra Civil al nostre municipi, en aquest cas la defensa passiva als refugis antiaeris. Gavi Martín, agraïts per la teva col·laboració, com sempre.
Gràcies a vosaltres.